Obrim aquesta segona hora d'avui dilluns al Penedès en xarxa, tot escoltant la versió de Cesc Freixes, All Green i l'Escola Folk del Pirineu del Món.
Aquesta nit, amor, no puc pensar en ningú. He obert els ulls i miro tot al meu voltant. I al meu voltant girava el món com ho ha fet sempre. Gira el món i gires per l'espai que els meus ulls miren, amb amors que avui comencen, amb amors que hi morien, amb les penes i alegries d'altra gent que és com sóc jo. Ja no pensi, si no és per dir que no sóc res. El món volta i ni un moment pot aturar-se. La mitja mor i el cel s'aixeca i un nou dia vindrà. Ja no pensi, si no és per dir que no sóc res. El món volta i ni un moment pot aturar-se. La mitja mor i el cel s'aixeca i un nou dia vindrà. La mitja mor i el cel s'aixeca i un nou dia vindrà.
Penedès en xarxa, el magazín de les comarques de l'Alt i el Baix Penedès. Cada dia de dilluns a divendres, de 9 del matí a 12 del migdia, a la teva ràdio.
Aquest proper cap de setmana, Olèrdola conclou les festes majors amb la Festa Major de Sant Miquel d'Olèrdola, amb activitats que s'inicien el divendres i s'allargaran fins dissabte. Ens ho aproxima la Fanny Vivar des de Canal 20, Ràdio Olèrdola.
Avui ens acompanya la Irina Pérez, que és la regidora de Cultura de l'Ajuntament d'Olèrdola, per parlar-nos d'aquesta Festa Major de Sant Miquel que tindrà lloc aquest proper cap de setmana al municipi. Bon dia, Irina.
Molt bon dia. Què tal? Com esteu?
Gràcies per acompanyar-nos. Després d'aquestes festes majors que hi ha hagut al municipi durant l'estiu principalment, no? Acabem, no? Tanquem el cicle de festes majors aquest proper divendres, dissabte i diumenge a Sant Miquel.
Sí, efectivament, aquesta és la darrera festa major del municipi, dels 5 nuclis que tenim, que serà dia 11, 12, 13, com bé dius, el proper cap de setmana. I la veritat que amb moltes ganes, ja no per tancar el cicle de festes majors, sinó perquè que Sant Miquel ja tingui la seva festa.
També els hi toca, no?, tenir-la. Sí. Com ha anat aquest any el tema de l'organització? Perquè és veritat que fins ara la societat era la que principalment portava el tema organitzatiu d'aquesta festa major. Aquest any no ha anat ben bé així.
No, aquest any van tenir aquesta problemàtica, sí que es va signar el conveni amb ells, però a última hora ens van comunicar que per temes de treball i que eren pocs a la Junta no podien fer-se càrrec de fer l'organització de la Festa Major. Llavors, com no tenien aquesta ajuda, ens van entomar nosaltres l'organització de la Festa Major. Vam fer el canvi de pressupost i tot, i juntament amb el grup de teatre de l'Arrel i amb un grup de veïns ens hem entomat a fer l'organització de la Festa Major i ja la tenim tancada.
Per tant, ha sigut un treball en conjunt, no?, juntament amb aquest grup de teatre a l'Arrel, que comentes, i un grup de veïns voluntaris.
Sí, efectivament. Nosaltres vam preguntar a Sant Miquel qui volia fer-se voluntari, perquè, clar, des de l'Ajuntament podem fer coses, però no tenim totes les mans per fer tots els actes, igual que li passava a la societat. I ha sortit aquest grup de veïns que ens ha ajudat i, com deia, el grup de l'Arrel, que en seguida ens han dit que sí, i faran càrrec de la barra també, i o sigui que molt bé, molt contents, la veritat, amb aquesta ajuda.
Doncs, si et sembla, fem una mica de repàs dels actes d'aquesta Festa Major, que, com bé has comentat, començarà el divendres dia 11, amb un dels actes que sempre comencen totes les Festes Majors, que és el pregó, que serà a les 9 al local Rossend Muntaner.
Efectivament, aquest any el pregó serà càrrec de la Magdalena Duran, és veïna de Sant Miquel de tota la vida, i suposo que estarà molt contenta de tomar aquest pregó i començar aquest inici de festa.
Després li comentarem, perquè tindrem l'oportunitat de parlar amb ella, li farem aquesta pregunta que ens deixes. I després també hi haurà a un quart d'11 el Castell de Foc.
Sí, tenim el Castell de Foc que l'organitza l'Ajuntament amb la licitació que tenim amb la pirotècnia igual, i col·laborarà Casi Nadal fent un piro musical. Conjuntament faran el piro musical, que és de Sant Miquel de tota la vida. També.
Sempre s'ha fet, no? Per la
sí, a Sant Miquel sempre es fa.
I després acabarà el dia a les 11 amb ball de nit amb l'orquestra Monte Carlo. Uh-huh. I després pels més joves, no?
Sí, aquest any el grup de joves vol fer coses. De fet, s'està obrint el grup de joves de Sant Miquel i han volgut portar un DJ per fer la primera empalmada de Sant Miquel i vindrà DJ Bacardit. És famós a TikTok i a ells els encanta.
Tenien moltes ganes, sí, de portar-lo. Sí. I això també serà al local Rossend Muntaner.
Sí, aquests actes seran tots.
Tant l'orquestra com l'empalmada, no? Sí. Per dir-li d'alguna manera. I el dissabte continuen els actes, comencen ben aviat amb tot un clàssic, el camp de futbol, que serà la Sardinada Popular.
Sí, a les 9 del matí començarem. Bueno, de fet, el dissabte quasi tots els actes del matí i mitja tarda seran al camp de futbol. I comencem això, amb la Sardinada Popular, abans dels tornejos que tenim, que tindrem un torneig de petanca, que feia anys que no es feia, i intentarem, bueno, ja de fet tenim molts apuntats. I també vindran el torneig de bitlles catalanes, que és el club de bitlles catalanes de Castellet i la Gornal, que venen com a convidats. Volen fer una exhibició i intentar també entomar que la gent jugui a les bitlles.
Recuperar una mica,
sí, una
no?,
mica.
Aquesta tradició que no es perdi. I després, al migdia, al camp de futbol, com bé comentaves, una proposta, en aquest cas, que ha vingut per part del veïnatge.
Sí, nosaltres vam proposar altres coses i no, els veïns van dir que volien la festa Holi, una festa de colors, i la veritat que molt bé, molt contents, perquè si ells l'han volgut és perquè tindrà sortida i la canalla estarà supercontenta.
Sí, és tot una... sempre és un encert, no?
Una festa Holi sempre.
Després potser quedes més brut, menys brut i tot costa... Sí. Però bueno, el camp de futbol és fàcil també de...
No, sí, el camp de futbol sí. Estarà lila un parell de setmanes segurament, perquè sempre predomina aquest color, però sí que és veritat que estem contents. Han volgut la festa de Holi, doncs perfecte.
I després a la tarda, en aquest cas, hi haurà dos partidets de futbol que tindran lloc a la pista de la plaça de l'Església. El primer serà a 4:45, que és futbol infantil. Uh-huh. Després continuarà a partir de 5:45 amb el futbol de solters i solteres contra casats i casades.
Sí, efectivament. Sobretot convidem a tots els infants del municipi que vulguin participar al partit de futbol. No fa falta inscripció prèvia, però que es presentin allà i farem alguna cosa. Que després tenim una xocolatada popular per tots els participants i un refrigeri. Per què no vulgui xocolata, un petit refrigeri.
Per acabar els partits, sí, recuperar una mica,
recuperar,
no?
Recuperar forces abans de la proposta següent.
Sí, perquè ara ve un dels actes més centrals, no potser podríem dir, que és la missa solemne, que tindrà lloc en honor a Sant Miquel, que serà a les 7 de la tarda.
Sí, efectivament, això és un acte... Bueno, tots els actes que venen ara són actes commemoratius de Sant Miquel, sempre hi porten molta gent. I farem això, la missa solemne, en honor a Sant Miquel, després... la tabalada pel poble, que tindrà un recorregut que ja sortirà al programa, que sortirà ja sortirà als carrers per on passarà, i serà càrrec dels Diables de Moja i de Sant Pere Molanta, que venen com a convidats. Després tenim la portada del Sant a l'Ajuntament, que és mítica, o sigui, ja es queda ja per la nit a l'Ajuntament al Sant, i farem un petit brindis per cortesia de Mati Muntaner.
Que són d'aquí, són olorbolencs. Sí. I aquesta portada del Sant a l'Ajuntament és l'únic moment de l'any en què es fa.
Sí, sí, aquí es fa per la Festa Major, i la veritat que és de l'única festa del municipi que es fa això, però bueno, que ho tenen molt arraigat aquí a Sant Miquel.
Els agrada aquest acte, encanta. No? I després, un cop arribi el Sant, diguem-ne, a l'Ajuntament, uh-huh. es queda allà fins l'endemà, que ja arribarem el diumenge, i hi ha la botifarrada popular, a les 9 sí. del vespre, al local Rossend Muntaner.
Bueno, la posarem a dalt. No sabem ben bé si estarà dins del local o la farem fora a la plaça, segons el temps que faci, perquè estem pendents del temps, també. I després tindrem el ball de nit, que sí que serà dins del local Rossend Muntaner, amb el duet d'ambient.
I amb aquest acte, no?, conclouríem el dissabte, un dissabte que comença a les 9 del matí
sí.
i que s'allargarà fins ben tard, ple d'actes, no?, parant sí. per dinar i poca cosa més.
Sí, sí.
I continuem amb el diumenge, que a les 11 del matí tindrà llocs de sortir de la cercavila de l'Ajuntament, no?, on hem deixat el Sant, allà el recuperem.
Sí, sí, començarà la cercavila, que venen tots els balls populars del municipi, bueno, tots els que han pogut. En principi tenim confirmats els gegants de Moja, les panderetes de Sant Pere Molanta, les bastoneres, les panderetes i els panderos de Moja, els cavallets de Moja, els capgrossos, i si algú es pot afegir a última hora, també,
benvingut
millor.
Benvingut serà.
Sí, sí.
Llavors la cercavila tindrà aquesta sortida de l'Ajuntament, que anirà fins a l'Església, no? Uh-huh. Tornarà aquesta portada del Sant fins a l'Església. Hi haurà l'entrada del Sant i ofrena floral, també, no? Un cop s'arribi. I sí. un cop s'acabi, davant de l'Església, hi haurà l'exhibició de tots aquests balls populars que hauran participat prèviament a la cercavila.
Sí, exactament. Vindran tots aquests... Bueno, es farà l'exhibició de tots aquests balls, amb els seus grallers i tot, i en acabar farem... Bueno, durant tota aquesta estona que estan els balls, també hi haurà inflables pels més petits, i després en acabar farem un vermut popular per tots els participants i tota la gent que vingui a gaudir d'aquesta cercavila.
Com comentaves, hi ha aquesta activitat paral·lela, no?, que és aquesta, sí. aquests inflables, que estaran de 12 a 2 a la plaça de l'Església, uh-huh. per tothom que s'hi vulgui acostar.
Sí, sí, sí. Sobretot, això, cridem a tota la canalla que vulgui venir a gaudir d'aquestes activitats, que és molt bonic. Així fem poble, també.
I acabarà la Festa Major i acabarà el diumenge amb... una tradició, que són les havaneres. No sí. poden faltar en una Festa Major les havaneres.
La veritat que a Sant Miquel no es feien havaneres, però i les hem tornat a entomar nosaltres i a veure quina acollida tenen, perquè és veritat que les havaneres són mítiques de totes les festes. Igual que cada Festa Major ha de tenir una orquestra, normalment cada Festa Major ha de tenir havaneres. I esperem que tingui una bona acollida, que venen el grup d'havaneres Xató, de Vilafranca, i la veritat que ja en acabar farem la traca de fi de festa i esperem que aquests 3 dies donin vida al poble de Sant Miquel.
Doncs així, esperem que així sigui. Convidem a tothom a apropar-se doncs, a qualsevol d'aquests actes que hem anat comentant, que ja veieu que teniu per escollir, per tots els gustos, hi ha una mica de tot, no? Pensant en tots els públics, en acostar-nos a tothom, i esperem que sigui tot un èxit. Aquest tancament també de cicle de festes majors com a regidora de Cultura. I doncs moltes gràcies per acostar-nos la vostra Festa Major avui aquí al Penedès en Xarxa, la Irina Pérez, regidora de Cultura de l'Ajuntament d'Olèrdola.
Moltes gràcies a vosaltres i us esperem a la Festa Major de Sant Miquel.
I després de conversar amb la Irina Pérez, la regidora de Cultura d'aquí de l'Ajuntament d'Olèrdola, ella ha destacat un dels actes que ha sigut aquesta nit jove, aquesta empalmada del divendres amb el DJ Bacardit. Aquí saludem. Bon dia, hola.
Què tal? Com estem? Veu què?
Estem encantats de saludar-te, eh?
Igualment, igualment. Jo tinc ganes de vindre per aquí, també.
Exacte, que ja queda poquet. Aquest divendres ja et tindrem per aquí a Sant Miquel. Per qui no et conegui? Comptes amb més de 200.000 seguidors a TikTok, més de 120.000 a Instagram, tens vídeos amb més de 2.000 reproduccions, i per si hi ha algú que encara no sàpiga qui és el DJ Bacardit, com et presentaries?
Bueno, pues jo em dic David, sóc un xaval que li agrada molt fer de DJ, porto 10 anys fent-ne, sempre m'ha agradat molt la música i tal, i bueno, després pues, vaig fotre amb això de TikTok, Instagram i tot això, perquè vaig veure que per aquí podia agafar més feina, i també m'agrada fer vídeos cada dia, i mira, intento fer les sessions bé i els vídeos entretinguts.
Perquè ara comentaves, fa 10 anys que et dediques a això?
Sí, sí.
I aquesta... I d'on et ve aquest hobby?
Bueno, sempre ho dic, en plan, mon pare posava música al poli perquè treballa en un poliesportiu, i jo dic, hòstia, que amb 8 o 9 anys, que no és difícil això de posar música, perquè sempre li buscava jo les cançons, i mira, vaig mirar un ofici de buscar de posar música i dic, hòstia, DJ. I llavors pues ja em vaig començar a interessar això i vaig començar amb... Bueno, a casa em van comprar una controladoreta petita i després ja vaig anar progressant jo.
I amb el tema de les xarxes socials, quan va ser el teu boom de popularitat, tu ho diries?
Bueno, anar progressivament. Quan haig fet... Bueno, haig fet lo del gas, més, però... De normal, pues, no sé, ha anat pujant, porto 3 anys, bueno, TikTok porto 3 anys, Instagram, en sèrio, bueno, Instagram porto 7 o 8, però en sèrio 1, penso en contingut. I bueno, pot comptar 3 anys cap aquí és quan m'ha anat coneixent la gent.
I el teu nom, DJ Becardit, ve del teu nom, David Becardit, i això del gas que ens comentaves, d'on ve això? D'on surt això?
Pues bueno, va ser, bueno, van estar en un poble i no podem pujar a dalt i volien una cançó d'un rapero que es diu Morat. I bueno, llavors ens van fer, posa la L, que és un signe amb la mà, que bueno, és com una L, com el carnet de conduir, i això tothom, la gent jove, sap que és Morat. I llavors se'm va encendre la xispa i dic, hòstia, això és màrqueting. Dic, si ho relacionés jo, DJ Becardit, amb gas i amb un signe així com surfero. I bé, un dia de cachondeo va començar així i, bueno, tothom va començar a fer gas, i es va fer popular. I dic, bueno, me n'haig d'aprofitar d'això i mira, pues el digital gas, no sé què, bombones de gas i tot el rotllo.
I d'aquí ve tota aquesta història, no? I ja portem uns minuts parlant amb tu. El teu accent, que ets de Lleida, també és un dels teus trets característics, no?
Sí, bueno, jo m'he criat per les terres de Lleida, bueno, jo soc de Tremp, soc del Pallars Jussà, però, bueno, sí, soc de la província de Lleida, i, bueno, sí, aquí, pues, bueno, sempre hem parlat d'així.
També donant a conèixer la diversitat del català.
Sí, hi ha molt. Bueno, jo que vaig per tot Catalunya, pues, a Tarragona per una forma, Lleida una altra, Girona una altra, Barcelona una altra, i, bueno, està xulo.
I també, doncs, l'exemple, no?, de com el català també es pot arribar a molts llocs, i també es pot arribar a triomfar, no?
Ah, no, també, sí, també. Sí, sí, hi ha molts DJs que ho fan tot en català i vamos, també tot per tot Catalunya, pues també treballen a tope i perfecte, sí, els segueixo molt.
I com definiries tu les teves sessions?
Bueno, les meves sessions les definiria per fer ballar, perquè al final, com que porto ja 10 anys i ja he fet de tot, he fet bodes, he fet comunions, he fet cumpleanys, no tinc un estil en concret, vull dir, si no ballen amb una cosa ho canvio i el que ballen més, m'entens? Jo poso de tot i lo, quan estic punxant, el que més vull que és que em ballin i que quedin contents, saps el que vull dir?
Per tant, això és el que pot esperar la gent que s'acosti aquest divendres a gaudir d'aquesta primera empalmada de Sant Miquel?
Sí, ho intentaré, que quedin contents, que ballin tota la nit i que disfrutin.
És la primera empalmada, és un... no sé si ho sabies això. És la responsabilitat de ser el primer DJ de la primera empalmada.
A veus, pues a tope ja la ligarem, li fotrem gas. millor.
I quina cançó no pot faltar en cap de les teves sessions?
Hòstia, n'hi ha moltes. Bueno, ara, a veure, poso molt la Marina està morena, poso molt, no ho sé, cançons comercials, bastant. I, bueno, és que n'hi ha moltes. Depèn de l'edat, també i tot, però sí, Danza Kuduro, o Flying Freeze, Azuquita, Danza Kuduro... Sí, no, bueno, depèn, és que depèn de les edats, depèn de tal... I bueno, vaig variant de cançons, tots els dies al sol, coses així, saps?
Depèn del que vegis de l'ambient, no?, de la gent que s'acosta, no?
Sí.
T'adaptes una mica, no?, a la situació, després de tanta experiència, no?, tants anys d'experiència.
Sí, em vaig, bueno, sobretot miro les edats i si ballen, bueno, més si ballen. Si no ballen, doncs llavors vaig canviant, o vaig dient, hòstia, vol una mica, potser més ràpid o més lento, o una mica més d'això, una mica més de l'altre, vaig pensant, realment és com un joc.
I sí que has vist un canvi en quant a contractacions, podríem dir, des de que has fet aquest salt a les xarxes socials?
Sí, molt. O sigui, és que abans jo també guanyava la vida, però feia més DJ com a servei. Tipo, que busques un DJ per bodes i que encara que no el coneguessis, pues bueno, com un fuster, pues busques un fuster, pues no el coneixes, però si et fa la feina bé ja treballes com a fuster, no? Pues lo mateix amb DJ. Però ara he fet el salt a DJ conegut una mica també per les reds i tal, i bueno, clar, es nota les contractacions que et volen més de discoteques, et volen més de festivals grans, abans feia coses més xiques.
Què és el més gran que has fet fins ara, podríem dir?
Bueno, de normal, pues, el màxim que he fet pot ser 3.000, 4.000 persones, dos o tres eventos de 3 o 4.000.
Home, déu-n'hi-do, eh?
Bueno, sí, anem fent.
Tu esperaves això, arribar a algun moment, aquest èxit, diguem-ne, aquesta popularitat?
No, a veure, jo és que tinc la mentalitat d'anar fent, intentar fer bé cada dia per pujar, però tampoc m'espero, hòstia, en dos anys he d'estar aquí perquè... I m'ho he esperat molts anys, però llavors és quan te frustres i no fas el que has de fer dia a dia per pujar, saps? Al final és anar dia a dia i a poc i intentar fer-ho bé i si ho fas anar fent bé, amb algun puesto o altre arribaràs.
Mantenir-se, no, també?
Sí, mantenir-se lo primordial i després també t'he de pujar més, però bueno, a poc, saps?
I has preparat alguna sessió específica o alguna cosa específica pensant en Olèrdola en aquest divendres? Hi ha alguna sorpresa o alguna cosa?
Bueno, n'hi ha, però de moment, bueno, vaig fent com totes, o sigui, totes els poso el mateix carinyo, pues sempre vaig buscant les cançons cada setmana, pues m'intento actualitzar de tot lo nou que surt i tot lo veig si em fa falta algo, o tot lo que em demanen, ho vaig mirant, saps? O cançons que es facin virals, llavors, bueno, intento, pues, tindre la biblioteca musical ben actualitzada perquè no em falti res, I bueno, des d'aquí vaig tirant, vaig improvisant, doncs, hòstia, ara fa ballar més això, o ara fa ballar més allò, o jo què sé, saps? Ara se liarà més amb això. I, bueno, vaig fent.
Doncs convidem a tothom a acostar-se aquest divendres aquí al local Rossend Muntaner, a Sant Miquel d'Olèrdola, a partir de les 12, que hi haurà aquesta primera empalmada amb el DJ Becardit, a petició del grup de joves del municipi, he de dir. No sé si ho sabies, això. Que els joves van dir, sí, hem de portar amb el DJ Becardit. I mira, doncs aquí et tindrem. Així que convidem a tothom a acostar-s'hi i moltes gràcies per atendre'ns avui aquí al Penedès en Xarxa.
A vosaltres, home. Moltes gràcies, molt agraït.
Doncs us deixem ara amb alguna de les cançons que ens comentava DJ Becardit que pot sonar aquest divendres a partir de les 12 al local Rossend Muntaner aquí a Sant Miquel d'Olèrdola, com és la Marina Està Morena dels Figaflaues.
Swow, swow, madame me bagging cacao. Swow, swow, sagui mama el tumbao.
Chiringuito, chiringuito.
Abanico.
Abanico.
Para mi papá. La Marina está morena. La pancina fa una prena.
La que li van darrere s'imaginen fan la peli.
Esparcint suau la crema, el cor demana fricció, cull floretes i la crema, sortim al balcó. M'estic enamorant i li hauré de confessar. Li queda bé la sala al banyador, li queda bé de perfil, de cara i d'esquena.
La Marina està morena.
Bon dia, són 11:15.
Penedès en Xarxa. Les notícies.
Repassem l'actualitat penedesenca a les notícies del Penedès en Xarxa. L'Arbós rebrà gairebé 1 milió d'euros de la Diputació de Tarragona per l'execució del Pla Impuls 2024-2027. Seran més de 920.000 euros per destinar-los a projectes de cultura, salut pública, transició ecològica, inversió i sanejament. L'Arbós rebrà durant el quadrienni 2024-2027 més de 920.000 euros de la Diputació de Tarragona per executar diferents projectes municipals en el marc del conveni del Pla Impuls pels anys 2024-2027. Per partides, durant aquests 4 anys es destinaran 46.000 euros a programes de cultura, un 5% més que els darrers anys. En programes de salut pública, que engloba temes de plagues, animals de companyia o manteniments de la piscina, es destinaran més de 90.000 euros, amb un augment del 10%. Els programes de transició ecològica augmenten un 15%, arribant als 138.000 euros durant els propers 4 anys per a millores de l'enllumenat i l'eficiència energètica. Per a inversió, que inclou millores a la via pública i edificis, es destinaran 610.000 euros amb un augment del 66,6%. Per últim, es destinaran 35.500 euros a la despesa corrent. Els xicots de Vilafranca carreguen el 3 de 8 al concurs 5 anys després de l'últim. Els xicots de Vilafranca participaven aquest dissabte a la tarda a la jornada de dissabte del concurs de Castells de Tarragona, on hi havia participant un total de 18 colles castelleres i en la qual es van proclamar campions els castellers de Lleida, seguits pels castellers de Sant Pere i Sant Pau i els castellers de la Vila de Gràcia. Els vilafranquins tenien ganes de treure's l'espineta de la clàssica de 8, objectiu que han perseguit des de l'inici de la temporada, però aquest cop tampoc ha pogut ser, tot i que han pogut carregar in extremis el 3 de 8 després de 5 anys sense fer-li l'aleta. Els xicots han quedat en novena posició del rànquing final del dissabte. Els cellers elaboradors de cava celebren la popular jornada de portes obertes el 12 d'octubre. Prop d'una vintena de cellers elaboradors de cava participen un any més en la popular jornada de portes obertes que organitza la Confraria del Cava amb el suport i col·laboració de l'Associació d'Elaboradors de Cava i que se celebra aquest dissabte. De la mateixa manera que els darrers anys, tots els cellers que obriran les portes ho faran amb reserva prèvia per gestionar els aforaments. Les persones interessades a visitar-los hauran de contactar amb el celler prèviament per reservar les places via correu electrònic, telèfon o web. Alguns d'aquests cellers oferiran visites gratuïtes i d'altres visites de pagament, la recaptació de les quals anirà destinada, en alguns casos, a causes solidàries. Les visites consistiran, en la seva majoria, en una visita als cellers, una visita a les vinyes que els envolten i una degustació d'un o diversos caves. I acabem explicant-vos que l'oficina de la Síndica de Greuges de Catalunya es desplaça a Olèrdola aquest dijous. El proper dijous 10 d'octubre, l'equip de la Síndica de Greuges de Catalunya serà a Olèrdola. Atendran les persones que vulguin fer consultes o presentar queixes sobre actuacions tant de l'administració pública com d'empreses que presten serveis d'interès general, com aigua, llum o gas. Les visites es poden fer presencialment o per via telemàtica. Les visites presencials s'atendran al Centre Cívic Gatzara de Sant Pere Molanta. Prèviament, es pot concertar l'entrevista al telèfon gratuït 900 124 124 per correu electrònic a citaprèvia@síndic.cat o al web visita.síndic.cat o també pel codi QR que s'inclou en el material que anuncia l'estada a Olèrdola de l'oficina de la síndica.
Penedès en xarxa.
Són 2:15 i 5 minuts.
Connecta't al Penedès en xarxa i estigues al dia de tot el que passa al territori.
Al Penedès en xarxa ens agraden els peluts i tenim la sort de comptar amb l'educadora canina Neus Bertran, d'Intercanis, que ens acompanya tot sovint, un cop al mes, i ens ajuda a conèixer-los millor. Neus, bon dia, ben tornada.
Hola, bon dia.
Avui ens proposes parlar d'una cosa que hem sentit moltes vegades, la diré en castellà perquè és tal qual, la reconeixereu, del macho alfa.
Sí.
Recordo els programes del Félix Rodríguez de la Fuente, que sí, parlava del macho alfa.
Sí, imagina't, fa temps d'això, del Félix Rodríguez.
Molts anys,
sí,
ha plogut una mica. En tot cas, ara traduït, en diem el gos alfa, o el que domina, no?, la dominància. Vols, sí, abordar aquesta qüestió?
Sí, sí, perquè sí que, mira, com has dit, no?, fa molts anys que es coneix aquest terme i aquest concepte, i realment ve de qui va posar per primera vegada aquest nom, no?, aquest títol, sobretot als llops, va ser el David Meek, que era un biòleg d'Estats Units, que estudiava els llops, no? I llavors, bueno, ell va crear tota aquesta teoria de que hi ha el mascle alfa, la femella alfa o beta, també, i que com funcionava una miqueta el sistema social dels llops. Ho feia amb reserves, que eren... també va estudiar la natura, vull dir, els llops salvatges, no? Però sobretot amb reserves, com s'organitzaven i tal, socialment. Llavors, tot això es va traslladar al món del gos. Els educadors de l'època i tal van agafar tots aquests termes, aquestes teories, per posar-ho al món del gos, el que passa que s'ha anat com pervertint tot i s'ha anat com adaptant molt a unes idees i a uns gustos molt humans, no?, de sempre aquestes ganes o necessitat com de dominar, de manar, de ser el macho alfa, no? Llavors s'han generat aquí una sèrie de mites i errònies, però és que jo ho continuo sentint molt, això del jo sóc l'alfa de casa, m'han dit que haig de fer això, al parc mateix, doncs algú, ostres, jo he llegit o he vist que, o em van dir no sé qui que s'havia de fer això quan el gos X comportament, no? I, bueno, molt anem malament. El propi David Meek, al cap d'uns anys,
sí,
ho va canviar, aquests conceptes.
Sí? Va modificar una mica la teoria?
Sí, va dir, traiem aquesta teoria, perquè a més va veure que en el món caní, i per on anava derivant tot això, no li va fer gaire gràcia, no? I va dir, no, traiem tots aquests conceptes, res de mascle, alfa i tot això, i parlarem de mascle i femella reproductora. I ja està.
Perquè jo he començat
papa i mama,
recuperant aquella expressió de quan eren petites, del Rodríguez de la Fuente, del macho, sí, alfa, però també es pot aplicar a la femella? També hi ha una femella,
bueno, sí, el que passa
dominant,
que
alfa?
Sembla que també el patriarcat està posat aquí,
a tot arreu,
al món del llop.
A tot arreu.
Perquè és com la mascle alfa i femella beta, com que està
per sota.
Però bueno, també es podria considerar també femella alfa o... Però la realitat, i dit pel propi biòleg, no?, el David Meek, que va treure tots aquests conceptes, va ser una altra, no? Va dir, no, perdó, o sigui, això res de mascle alfa, i són el papa i la mama, i es formen unes famílies, i llavors cada família és un nucli, una manada, i funcionen com una família. I ja està, el pare i la mare són els que ensenyen als altres, però tot el que et deia jo que s'ha pervertit molt, no?, és que s'ha utilitzat molt i s'està utilitzant l'agressivitat per treballar en aquests conceptes d'alfa. I aquí és on està l'error a l'educació canina, no?
Doncs explica'ns quines conductes es poden classificar com a dominants. Fem servir aquest adjectiu, no?
Mira, el que és molt típic i molt popular, que se sent molt, és que molt, jo de veritat que ho he escoltat a molta gent, eh? Gent a la que he anat a treballar a casa seva i tal, i tothom ha sentit alguna vegada algun concepte d'aquests, no? Per exemple, el gos, és que clar, quan va davant o vol sortir primer per la porta, és que clar, és dominant, vol... Sí, és un dels signes
de que el gos és dominant, vol sortir primer per la porta.
Igual és que té moltes ganes de sortir, no?
És que simplificant
les coses... O molta necessitat fisiològica.
També. Però és tan... És tan fàcil simplificar, sí, i que simplifiquem les coses i no donar-li tantes voltes i fer aquí una pel·lícula, una mica de ciència-ficció, perquè no és així. O sigui, el gos, en aquest cas concret, no, vol sortir primer perquè, tu ho has dit, no, té moltes ganes, ho has vist des de la lògica més absoluta, no? El gos té ganes de sortir al carrer, doncs vol anar el primer, ja està, punt. No et vol ni dominar, ni és un signe de que vol ser el mascle alfa. Res d'això, res d'això. O sigui, treballem-li, si vols, perquè no tingui aquesta ansietat, unes certes conductes, no? Perquè surti més tranquil, però no voldrà dir ni que tu estàs per sobre, ni per sota, ni res d'això.
Ens oblidem de la jerarquia.
Sí. És que és això, anem a simplificar les coses. Un altre cas, per exemple, el gos que munta els demés, no? Munta els...
I fins i tot mascles.
Sí, sí, qualsevol mascle, femella. Quan un mascle, per exemple, munta una femella, pot ser per un interès sexual. Llavors aquí no hi ha tema de dominància, no? No confona la gent, això. Però quan, per exemple, un mascle munta un altre gos... Pot haver-hi molts altres motius. No és que el gos vulgui dominar a l'altre. De fet, aquesta conducta de monta la fan, per exemple, el gos que és més nerviós. Pot venir un altre i el pot muntar. No és amb l'afany de dominar-lo, és amb l'afany d'intentar relaxar-lo. Mira, és el seu llenguatge, tenen aquesta comunicació, aquest codi de muntar, pot voler dir això. O pot ser que el gos vulgui desplaçar l'altre gos cap a una altra banda. Val?
Interès però sexual hi podria haver?
També, sí. De fet, amb mascles, no, mascles castrats acostumen a... Jo no ho sé, ho hauria de mirar a veure per què, però sembla com que fan olor a femella en zel, els mascles no castrats. No sé quina olor deuen fer els mascles castrats, perdó, perquè atrauen molt els... Tant a mascles castrats com a mascles no castrats. Els mascles castrats fan com, no sé, una olor molt atractiva. I a vegades tothom els vol muntar. I no és per dominància. No és perquè un gos vulgui dominar l'altre. De fet, quan a vegades hem vist en alguna foto o la tele, quan un gos es posa per damunt de l'altre, el que es tomba penjant l'aire, no? Realment està potser dominant la situació en aquell moment, perquè el que està per damunt a vegades és el més insegur, el que necessita com està buscant com un enfrontament, no perquè es cregui que vol ser l'amo, l'alfa i vol dominar, sinó perquè és un insegur, val? O sigui que a vegades el que pensem que és el o es pensa que és el macho alfa, és el insegur i genera aquesta situació de tensió i a l'altre es posa panxa amunt, no? I llavors això s'interpreta com el dominant és el de dalt i el submís és el de baix. Sí que es pot interpretar fàcilment aquesta postura, no? Però realment el que està dominant la situació
és
el de sota, que està fent tot el possible perquè no hi hagi una bronca, no? Una baralla, i moltes vegades surt bé. I, de fet, per exemple, en els grups d'animals, no només en llops o gossos, no? En els grups d'animals, el que podríem considerar com a més el líder o el guia, o normalment és el gos, seria el gos que més tranquil és i més ajuda a tot el grup a que no hi hagi conflictes. El que potser s'interpreta des de la visió humana com el submís, el que, no sé, no? El més així, que no s'imposa.
I aquest pot ser l'alfa, entre cometes, fem servir la terminologia, sí, tranquil·lament.
Realment, si féssim servir aquesta terminologia, seria més l'alfa aquest que l'altre, que el que s'imposa i... Val? Perquè és totalment segur. Aquest gos que va per la vida tranquil·lament, veu una tensió entre dos gossos i es posa allà al mig, la mar de tranquil, i acaba amb aquell conflicte, segurament, però d'una manera molt segura, però sense tensió, aquell gos sí que dius, molt bé, no? Tu ets un
líder,
un
no?
Un líder, sí, sí. No m'agrada utilitzar molt aquesta paraula per això, no? Perquè s'ha pervertit molt.
Quines altres situacions ens poden confondre pensant que és dominància, que allà hi ha un mascle alfa i res més lluny?
Exacte. Per exemple, el gos que grunyeix en certes situacions. Per exemple, no sé, acabem d'adoptar un gos i el portem a casa, no ens coneix. L'hem posat allà en una casa que no sap què passarà demà. Agafa, se sent al sofà i nosaltres, clar, a la nostra pel·lícula no volem que el gos estigui al sofà. Què fem? Ui, fora d'aquí, l'agafem del collar o de males maneres, perquè, clar, pensem, ai, que ara el gos sempre voldrà pujar al sofà, ho hem de tallar ràpid. I, clar, i es fa d'una manera com agressiva pel gos, el gos ensenya les dents, pum, ja està, etiqueta, aquest gos és dominant, no? I si analitzes la situació, el gos s'ha defensat d'una ofensa, no? O sigui, sí, s'ha defensat...
Ens posem en la seva pell, no?
Sí. No és que sigui dominant, simplement té por, té una tornem a la inseguretat, està molt insegur de la nova situació i no sap què li arribaràs a fer, i fa aquesta conducta que potser ha vist que en altres moments li ha funcionat, més en altres experiències, no? I la utilitza en aquell moment. Sí que aquesta conducta pot fer que ve d'una por, no? I d'una desconfiança, pot fer que es vagi repetint. I sí que sembla que, clar, aquell gos és dominant perquè té la situació dominada d'aquesta manera, no? I és dominant. Però no ve d'aquí, no és aquesta l'arrel de la cosa, no? Perquè, en el fons, què és un gos dominant? Què és? Què vol dominar un gos, no? El món, la casa, què vol dominar, no? Llavors, realment, en aquest cas, hem de veure la base del per què passa això, no?
Tot passejant també es poden donar situacions aquestes que ens poden confondre?
Sí, dintre del passeig, primer això de que vulgui sortir primer. Jo parlo de el que la gent en general em transmet,
sí,
no?
Sí, sí, el que confonem.
La gent també en general pensa que quan el gos vol anar davant, tibant, seria una mica similar a lo de sortir per la porta, no? Primer, és perquè també és dominant. I tampoc és això. Vull dir, no, el gos va nerviós, no se li ha treballat bé el passeig, se li ha de treballar aquesta eufòria que té, ja està. No
eufòria.
Sí, l'eufòria de...
Sí, sí, les ganes carrer, de sortir, sí. D'ensumar, tants estímuls.
Clar, però no vol dir que sigui dominant ni que ens vol dominar. És que realment no sé per què l'humà té aquesta tendència. Potser perquè la societat humana funciona molt... per aquestes
per
jerarquies...
Moltes... I ho apliquem als gossos.
Sí, i moltes vegades el jefe és com el dolent, no? El líder aquell... Tenim molt el líder, la imatge del líder, com aquell que és, bueno, que va amb el fuet, no?
Sí.
I clar, hi ha moltes persones que això de que el gos estigui com per damunt i vulgui ser el dominant o el líder... No... que ningú s'ofengui, però en molts afecta més a la part masculina que a la part femenina, eh? Pel que he vist jo, la meva experiència.
Ara parles dels propietaris.
Els propietaris, sí, perdó. Sí, sí, sí. Els propietaris...
Masculins?
Jo he vist en molts casos de... la dona, no? Diu, no, ell ja sap que el líder és ell, no? El gos ja sap que el líder és la meva parella, no?
Sí, perquè
no?
També ens han venut la teoria aquesta de que el gos ha de tenir un líder, no?, a casa.
Sí, també.
Això també ens ho han venut molt, no?
Sí. I és això, és que depèn de com tu miris, es pot agafar per pinces, però està massa portat a l'extrem dolent, això del líder. Perquè, evidentment, has de ser un líder si el veiem des del punt de vista de guia del gos, clar, sí, tu ets el seu.
Ets el seu referent, no?
Clar, i depèn de tot de tu, el gos. Ja sap perfectament el gos qui mana, qui decideix, més que qui mana, no? Ja ho sap, que tu li dones el menjar, tu el treus al carrer, farà una mica el que tu dictaminis, no? I llavors, bueno, no, tu ets el seu guia. Però jo m'agrada veure-ho des de la perspectiva de som companys i si tu no tens l'experiència que tinc jo en aquest entorn, en aquesta societat, jo et guio, jo t'ensenyo, però no perquè vulgui que tu siguis el meu subordinat, que és el que molts sembla que quan tenen un gos és el que els hi agrada. No sé, jo a vegades he sentit coses que dius, ostres, no sé, sembla que vulguis més un esclau que un company.
Aquells ensinistraments que estaven tan en boga uns anys enrere, no? Que cridaves l'animal, el feies obeir amb aquells crits.
Sí,
una mica respon a aquesta forma, a aquesta filosofia d'entendre la relació gos-humà.
Totalment. Es basava molt amb aquest sistema de jeràrquic, d'alfa i tot això. I amb l'educació humana jo penso que també hi ha hagut una deriva així, no? Abans era com molt més estricta, ara és més obert, potser massa, no? Però amb el tema dels gossos també hi ha hagut una evolució així. Però encara hi ha molt, que jo ho dic, bueno, molt old school, no? Encara molt.
De la vella escola.
Sí, sí, sí.
Aquest rotllo militar,
jeràrquic. I és que, ostres, és el que més està instaurat, eh? A la societat, així, com el més popular. És que és com molt...
És que va calant força.
Sí,
sí,
sí. I
ha quedat, es resisteix a marxar.
Sí. Passa... Sí que potser hi ha una tendència que la gent ja va coneixent més els conceptes més actuals d'un altre tipus de manera de treballar i més basada realment en la naturalesa de real del gos, que és el cooperativisme, per exemple, no? I clar, amb aquest sistema líder, no, el cooperativisme no encaixa.
Acabem aconsellant què fer.
Bueno, posaré, per exemple, sí, algun exemple així que és molt típic i que ho he sentit també molt i m'ho he trobat i ho he vist inclús a vegades i dic, para, no segueixis. Que és, per exemple, quan el gos fa alguna cosa que no toca fer, agafar el gos i posar-lo així panxa amunt. Val? Com nosaltres al damunt i el gos a sota i imposar-te, no? Això, molts educadors ho han recomanat, sí, i ho continuen recomanant. Quan el gos faci una cosa que no t'agradi o es posi agressiu amb un altre gos, tu l'agafes, l'estires a terra i el poses així, que sàpiga qui mana, qui, saps? És un error, això. Pot generar que el gos al final reboti i et faci mal, perquè té dents i les utilitzen molt menys del que podrien utilitzar-les. Tenen bastanta paciència els gossos i el que no la té és perquè ja ha estat tan maltractat, no? I tan...
Incomprès, no?
Sí.
A vegades.
I agobiat, que al final ja peta, veu que funciona i és més fàcil llavors que ho repeteixi, no? Però aquí no és que el gos sigui dolent, és que hi ha un historial a darrere. Però aquest el... Això de
aquesta recomanació
donar la volta
és perillosa, la descartem.
És perillosa, sí. La descartem-la si ens ho diu el veí, si ens ho diuen al parc. Hi ha altres maneres, ja en parlarem un altre dia, però hi ha altres maneres de reconduir aquestes conductes i recordo el que he comentat abans. El gos que es posa panxa amunt ho decideix ell. Mai un altre gos aboca a un gos d'aquesta manera. O sigui, sempre el que es posa sota ho decideix ell. Val? Llavors, tampoc estem fent una cosa natural. Tampoc és... No ho entendrà.
És un concepte que no entendrà l'animal.
No ho entendrà, perquè no entra dintre del seu llenguatge. Simplement veu que l'estàs amenaçant al màxim i estàs sent molt agressiu amb ell. I es pot rebotar o quedar-se indefens, sí. Però jo no cal arriscar-se ni cal utilitzar aquestes tècniques.
Alguna altra pràctica o consells d'aquests que es donin, que funcionin pel boca a boca i que diguis ni parlar-ne, desterrat?
Sí, bueno, aquest és un dels com més trobo els més perillosos, però després en general seria aquest tipus d'educació del líder, no? De fas el que jo vull i
de sí o sí, no?
Sí o sí, sí. I moltes vegades de males maneres. Pots fer, aconseguir les mateixes coses, males maneres, vull dir, cridant, picant, amenaçant de moltes maneres. Un gos, una mirada, ja la pots amenaçar i el pots acollonir parlant malament, saps? O sigui, amb una mirada, eh? I, doncs, bueno, pots aconseguir el mateix o més amb unes altres, amb el cooperativisme que deia. No? I motivant el gos, que aquí seria ja una altra xerrada un dia de comparar el que és l'ensenyança en positiu o la vella escola, no? Perquè és una cosa que està molt instaurada a la societat encara, tota l'educació vella escola.
Doncs un dia ens parles de cooperativisme,
sí,
et sembla?
Sí, i tant.
Moltes gràcies, Neus Bertran, que vagi bé, fins
a
aviat.
A vosaltres.
Podeu recuperar aquesta conversa interessant amb la Neus Bertran sobre el mite del gos alfa i la dominància al nostre podcast a rtvvilafranca.cat. Ara tanquem aquesta segona hora, fem una petita pausa per uns quants anuncis i de seguida el butlletí de notícies de les 11. Seguirem a les 11:06, tot feinejant una estona amb la filosofia de la mà del Pere Martí, que avui ens fa aquesta pregunta. Què vol dir ser d'esquerres avui en dia?
Penedès en xarxa, de dilluns a divendres, de 9 a 12 del migdia, a la teva ràdio local.